Palma, que està provocant retenció de la circulació a la zona ara mateix. Fins aquí les notícies de la una. Més informació a l'informatiu migdia. Adeu.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia. Benvinguts a Vida Saludable, el programa de referència de salut i el benestar que cada dissabte vos acompanya a la Ràdio Pública de les Illes Balears. És dissabte 29 d'agost. Avui dedicam el nostre programa a xerrar de la tornada a l'escola. Es veu que encara queden vacances, però d'aquí 12 dies, els de l'Alt de les Illes tornaran a les aules. S'esperen més de 160.000 escolars en totes les Balears i cursos. Per davant, un nou curs acadèmic en 176 dies lectius. Com afronta l'alumnat la tornada a l'escola? Torna a la tercera? El temps ha canviat i és més bo de fer avui en dia? I els que comencen per primer pic en 3 anyets, és bo de fer? I com afronta el professional la tornada a l'escola? També és complicada per ells, els mestres? Són alguns dels temes que xerrem aquí i ara, avui, amb el nostre expert en psicologia infantojuvenil, Marc Tur. Així que no perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Iniciem el programa d'avui en l'entrevista presencial als estudis d'Iveta Ràdio. Avui xerrant de la tornada de l'escola. Estam el darrer cap de setmana, el mes d'agost. Això vol dir que d'aquí concretament 12 dies, dia 10 de setembre, 160.000 escolars tornaran a les aules. I això serà un descans pels pares, per què no dir-ho?
I per això ens acompanya als estudis d'Iveta Ràdio el psicòleg especialitzat en l'àmbit infantojuvenil, Marc Tur. Molt bon dia, Marc. Gràcies per ser amb nosaltres i benvingut.
Bon dia.
Bé, en setembre, el sinònim de tornada a escola, com dèiem a la introducció, necessiten més els pares i les mares la tornada escolar o els fills?
Jo crec que els pares, eh, Marc?
Crec que és una barreja de tot, no? Vull dir que, al final, el descans és necessari per a tothom, no? Vull dir, crec que és aquesta època és una època per disfrutar, per estar en família, per descansar, però, bueno, és veritat que la tornada a l'escola el tema de tornar a la normalitat, no? I crec que és necessari per una estabilitat, diguem, emocional i familiar per a tothom, no? Vull dir, la normalitat és necessària, no? I a vegades, doncs, aquests dies són dies que són més flexibles en tot, amb horaris, amb descansar, amb poques obligacions, i, bueno, crec que és una època que necessitem que tots, tant els infants d'una manera i les famílies d'una altra, necessitem recuperar, no?
Primer de tot, que ens ho han votat, solen demanar a nivell personal com ha duit l'estiu vostè. És a dir, és un estiu que molt té molta calor. A nivell logístic de conciliació, vostè és a Eivissa, fa molt d'any que està a Mallorca, entre Palma, la colònia i Eivissa. Com ho ha duit tot això de compaginar feina, vacacions, també veure la família a Eivissa? Com ho ha duit això?
Mira, estava prenent nota quan preparava la secció i he notat una paraula que m'ha fet gràcia jo mateix, no? Que és una gincana. Vull dir, l'estiu i la conciliació familiar és una gincana per a tothom. És a dir, i crec que gràcies a la labor, a la gran labor, no només dels amics i dels propers, sinó dels padrins, vull dir, la figura dels padrins. Vull dir, no tothom té tant de dies per disfrutar d'aquests dies de descans, i crec que la figura dels padrins i la figura de les persones que no es poden ajudar és fonamental per poder afrontar tots aquests dies. No tothom té tant de dies, i a més, te poso un exemple. Precisament vivim a unes illes on vivim de turisme, i a Eivissa, per exemple, molts d'amics meus fan feina, i fan molta feina, i fan feina durant els mesos d'estiu. Vull dir que és complicat. Entonces, la conciliació és molt complicada i l'estiu, a vegades, per les famílies, és com una gincana d'anar col·locant infants aquí, infants allà. És complicat, és complicat.
Vostè ho ha dit, arriba un moment que arriba s'estressant l'estiu, la conciliació se fa molt llarg. Per tant, s'abusa massa de les pantalles a l'estiu, desaprofiten els nins l'estiu, pot ser amb espredint si els han de deixar, o escoles d'estiu que al final no van a la platja ni a la piscina. S'abusa de les pantalles?
és un recurs més. És a dir, és un recurs més que sempre i que... I al final és com una manera de tenir-los entretenguts, no? Vull dir, possiblement hi ha un abús, en el meu cas, que jo tinc uns fills, tinc un fill de 14 anys i una filla de 10, sí que és veritat que tenen més flexibilitat en el seu ús. És a dir, els deixem, en el meu cas en particular, jo crec que en el cas de quasi de tothom, sí, sí, els deixem més accés, els deixem jugar un poquet més. Primer perquè el tema del descans, no? Després de les dinades, no? Les migdiades, no? Pues és el ratet que potser tu aprofites per fer una petita migdiada i els petits pues, aprofiten una mica per estar en les pantalles, no? És veritat que quan tornem a l'escola, aquesta, diguem, sobre abús de les pantalles, pues, ho hem de començar a regular una altra vegada, no? I és veritat que possiblement abús abusam, sí, perquè és un recurs més, però jo crec que també és molt important que els nostres infants s'aboreixin. O sigui, vull dir que el descans forma part de la vida, no? I necessiten dormir, necessiten menjar, però també necessiten aburrir-se. No estar fent res i desconnectar un poc, no? I també a vegades pensa que les pantalles és una manera de tenir, d'estar actius. D'estar connectats amb els seus amics, de tenir cert contacte amb aquells que no veus tan sovint, vull dir que és un recurs més. No m'agrada parlar malament de les pantalles perquè quan se fa un ús adequat i un ús responsable...
No les demonitza?
No, en aquest cas no.
Clar, però s'ha perdut allò d'anar en coll en bicicleta, socialitzar, jugar al carrer, al parc, al poble, a la platja... Jo personalment...
Se n'està infantesa, veu?
És que jo no tenia pantalla, jo estava tot l'estiu de fora, no tenia ni televisió on es posava on jo estiuetjava, i no passava absolutament res. I avui en dia pareix que sense pantalles han perdut es poder viure de fora, els nins han perdut aquesta possibilitat.
Jugant al carrer?
Sí. Sí, vull dir, a vegades canviem costums, canviem abans la nostra infantesa, que possiblement és comú, perquè crec que som igual de joves, tots tres, era al carrer, vull dir, estar tot el dia sense cap tipus quasi de control. I ara sembla que tenim com una certa preocupació de... jo penso, és una sensació que tinc particular i el que veiem a consultes, no? Com que estem massa damunt dels nostres infants, no? Vull dir, com hi ha una preocupació excessiva, no? Vull dir, molt, la figura aquesta que se'n parla molt dels papàs, les mamàs, diguem, satèl·lit. Molt damunt, molt preocupats. I abans, possiblement, pues això, sortien de casa nostra les... quan se feia de dia i tornàvem quan se feia de fosc. I no hi havia cap tipus de control.
A veure, Marc Tur, com a psicòleg expert en infantojuvenil, hi ha estius que són estressants, en el sentit de que els pares i mares que tenim nins de, jo què sé, 7, 8, 9 anys, els nins s'acostumen avui en dia a quedar gairebé cada dia i te demanen quedar amb els seus amics i acabes fent un plan cada dia. I el dia que no tens un plan, diuen, avui no hi ha plans. I si no són 7 o 8 amics, no els hi va bé si són dos amics. És a dir, s'estan acostumant massa a que condicionen l'estiu i no te tens d'oci a quedar perquè els nins ho passin bé en grup?
Que al final les famílies, els pares i les mamàs, som com animadors de l'estiu, no? Vull dir, fem aquest paral·lelisme amb els hotels, no? Perquè és que tenim que estar... Som animadors, els nostres fills, vull dir, els tenim que col·locar, tenim que anar allí, tenim que anar a tots els aniversaris, tenim que quedar tothom, tenim que fer de tot. Vull dir, tranquil·litat, vull dir... L'estiu és una època complicada, a vegades hi ha una certa sobrecàrrega emocional, econòmica, a vegades, fins i tot, no tothom se pot permetre fer de tot, i això ho hem de tenir en compte, no? Entonces, bueno, tenim que intentar... satisfer les seves necessitats, però tampoc d'una manera excessiva. Vull dir, jo crec que a vegades una cosa que pot estar molt bé és fer una certa planificació setmanal de certes activitats. Vull dir, el millor, doncs, això, aprofitar aquesta migdiada, canviar una pantalla doncs, per un petit debat, un petit assemblea de què farem aquesta setmana. Vinga, doncs aquesta setmana el millor. Dilluns, dimecres, vols quedar amb els teus amics? Perfecte. Vols que dimarts aprofitem que la mamà té lliure i que podem anar a un lloc fresquet o que estic molt cansat de la platja? Vull dir que està molt bé fer una petita assemblea per organitzar la setmana. I d'aquesta manera, doncs no és una cosa... com una cosa que angoixi els papàs el dia a dia, no? De tenir que fer moltes coses i de manera immediata, i sinó que se pot pactar. Vull dir que hem de negociar amb els nostres fills totes aquelles coses que puguem fer durant la setmana, durant la quinzena, durant el mes, i intentar fer com un petit llistat.
I també és normal que els progenitors quedem amb pares i mares perquè els nens també se distreguin i puguem anar a la platja i estar una miqueta tranquils i que no es juguin entre ells, no? És normal, no?
Normalíssim, i molt necessari, i molt necessari. Vull dir, els amics, les amistats, també formen part d'aquest entramat, d'aquesta xarxa que ens ajuda a criar els nostres fills, no? Vull dir, jo sempre soc molt partidari d'aquesta criança, diguem, col·lectiva, no? D'aquesta tribu, no? I la tribu ja no només són els progenitors o els familiars directes, la tribu també, pues, són els amics, la barriada, les persones que potser fins i tot amics que fan feina amb nosaltres i que coincidin vacances a un lloc determinat, vull dir que molt habitual i molt necessari, vull dir, no tinguis cap tipus de reparo a nivell personal de poder deixar els teus fills amb altres persones, perquè són gent, diguem, pròxima, pues, és un recurs més i que tothom em pre com part d'aquesta tribu que ajuda a educar els nostres fills, no?
Abans ho ha dit una espipellada i voldria fer menció amb aquests herois sense capa que són els predins, uh-huh, que estan ajudant a conciliar, perquè molt de pares no tenim descans durant l'estiu, hem de fer feina, més a les Balears, no, Marc, amb un sector serveis que és la temporada alta. Què seria dels nins, dels nets sense els seus predins, que igual fins que no han desaparegut i ja ets gran no posen en valor el temps que te dedicaren, com te vaciaren, que jo crec que és positiu, i com t'educaren també. I jo crec que un element, vostè que és expert en salut mental, el millor record és el temps per dins, en l'estiu, no?, moltes vegades.
Totalment d'acord. Vull dir que són unes figures fonamentals i jo crec que cal posar-los en valor. Vull dir, quan aprofitem els anys que es puguem tenir i tot el meu reconeixement personal, perquè són grans moments, bons moments i possiblement no oblidaran mai.
Marc, ara d'aquí poc dies, quan duguem els nins, els que tenim nins petits a l'escola, sentirem el comentari de cada any que llarg ha estat l'estiu, a la fi puc dur els nins a escola. En tant vostre, supòs que molt de pares frissin perquè sigui aquest ansiat dia 10 de setembre, però, per altra banda, pots dir aquesta frase davant els nins no és lo correcte?
No, i a més, aquesta, diguem, aquesta frase és un tema d'esgotament. D'esgotament emocional, d'esgotament de l'estiu, i és necessari reclamar la tornada a la normalitat, com he dit abans. Vull dir que... I forma part d'aquest cicle activitat-descans. Vull dir, possiblement... aquest comentari fet per els progenitors és un signe clar d'esgotament i de necessitat ja de tornar a la normalitat i de que els infants puguin tornar a l'escola i tot torni a la normalitat. Vull dir que és habitual sentir-ho i...
Però em refereix que els nins al final són nins, tampoc tenen la culpa. Potser el nin pot sentir, ostres, mon pare i mon mare és que no volen passar temps amb jo. És que de vegades ho he sentit, que no era el més correcte dir aquest comentari davant els nins.
No, no és el més correcte, no és el més correcte. Ja t'he dit, és un signe d'esgotament i possiblement, pues, progenitors que estan sobresaturats, no?, de l'estiu i de fer aquesta... labor d'animador i de tenir ocupat l'infant, no? Vull dir que...
I Marc, i ara per altra banda, aquest estiu tan llarg des que estem xerrant, l'estiu dels nins, són 3 mesos, més baixa, manco normes, més pantalles, horaris diferents, anar a dormir més tard... Això acaba principis mitjans de setembre, de cop. És dur pels nins i els adolescents?
Clar, com tu mateix ho has dit, és un canvi brusc. Vull dir, passam d'un temps sense normes a un temps amb normes i inflexible, no? Vull dir que és un canvi brusc i necessitem totes les persones pues, un cert procés d'adaptació a aquest canvi brusc. Per això sempre se recomana, i possiblement estarà relacionat amb la pròxima pregunta, que quan s'atraquen pues, aquests s'atraques dies, ara que estem a 10-12 dies de l'inici de l'escola, crec que ja és un bon moment per fer petits canvis en sobre anar a dormir, petits canvis en les menjades. Vull dir, se parla d'aquesta regla dels 15 minuts, no? És a dir, cada dia intentant adelantar sobre anar a dormir 15 minuts, per quan arribem els dies d'inici d'escola, pues, ja més o menys ja s'hagin adaptat, no?, aquesta certa rutina, no? Possiblement, pues, jo ara te demano a quina hora se'n van a dormir els teus fills, vull dir...
Cada pi més tard, durant l'estiu, sí.
Pues, possiblement, alguns... Pot haver un marge, te diria, de dues hores i mitja,
sí,
de diferència. Han de fer... És un canvi brusc i han de fer tot aquest procés com a d'adaptació. I la regla dels 15 minuts va molt bé.
I si van zombies el primer dia, el marc és normal?
Normalíssim. Normalíssim.
Dormits.
Normalíssim.
Clar, de totes formes, el model social també ha canviat i els nens ha canviat, perquè antigament, nosaltres tres, quan ja arribava setembre, tenien ganes d'arribar a l'escola, el material. Pues, en recordeu d'aquell olor del material escolar nou, dels forros, dels llibres...
La maleta carregada.
Dels llapisos, de veure els amics, de què has fet aquest estiu. És que avui en dia... Jo crec que tenen...
Se van veure ahir.
Sí, no? Tant d'estímuls, sí. És que tenen de tot. I ja no veuen tampoc la tornada amb il·lusió.
Depèn, perquè al final la connexió física amb seus companys és insubstituïble. És a dir, pensa... clar, nosaltres parlant de la nostra pròpia realitat, però a vegades, i aquesta és una frase contundent, la tornada a l'escola, millor apuntada, frena la solitud digital. És a dir,
sí. Important.
Vull dir, se tornar a l'escola, per molt d'infants, representa tenir contacte amb iguals. Perquè veguis, vull dir, i és bastant contundent el que estic dient, molt d'infants que passen moltes hores sols als mesos d'estiu i hi ha un fenomen que possiblement heu sentit, que són los niños llavera, no? Vull dir que papàs que estan, progenitors que estan fent feina i van d'un costat a l'altre i el meu està en una casa i estan fins i tot tots sols, no? O tot el dia connectats, vull dir. Entonces, la tornada a l'escola per molts representa tornar a estar amb iguals, tornar a veure els amics i frena aquesta solitud estival, no?, que molts pateixen i que poc se'n parla.
Jo soc mare de dos nins petits i encara que pens que s'ha de fer un balanç, és a dir, que els nins també necessiten desconnectar i necessiten tenir vacances igual que els adults, sí que és vera que arriba un moment que jo dic, és que necessiten ells la rutina, necessiten tornar a la normalitat, als seus horaris, a les seves extraescolars...
Rutina alimentària.
Sí, clar, gelats, que sí...
Més sucre, gelat. En general.
I és brutal, i dic, ostres, jo a lo millor m'encantaria tenir dos mesos de vacances, però és que jo he tornat a la feina i necessitava tornar a la feina, necessitava tornar a la rutina, necessitava tornar a aixecar-me prest, tornar a fer exercici. Arriba un moment que les vacances ens abrumen, també... adults i nins.
Sí, no, totalment. I a veure, i com comentava en Carlos abans, vull dir, és normal que els primers dies els infants quan tornen a l'escola estiguin irritables, estiguin negatius, de mal humor, estiguin cansats. És normal, o sigui, forma part una mica d'aquest procés d'adaptació i de... Entonces, la vida al final són cicles, no? I nosaltres tenim els nostres cicles, els nostres bioritmes, les nostres èpoques de descans i d'activitat, i ells igual, el que ho manifesten d'una altra manera.
Mm-hmm. Marc, en l'escola moderna, especialment les que són grans, que tenen més d'un miler d'infants escolaritzats, és un concepte molt modern, això de cada dos anys, te canvi de grup, te canvi de classe, i fins i tot te deixen, vinga, apunta el teu amiguet més de confiança que te podes anar amb ell. I en el final, surten de la zona de confort, i la realitat és que en el pati juguen entre tots, després, 6 anys després, tornen amb els que igual estaven al principi i segueixen sense amics. Què n'opina vostè com a psicòleg infantil d'aquest procés de canviar dins d'aula?
Bueno, són metodologies de canvi que a mi poden ser habituals a determinats centres educatius, clar, jo no, personalment no ho he viscut, vull dir, jo me'n recordo...
Ah, doncs sempre són els mateixos.
Que sempre vaig anar els mateixos tota la vida i els hi m'han tingut molts amics d'aquella època. Bueno, al final els infants són molt, molt flexibles i bueno, així tenen més oportunitat de conèixer més gent, de compartir els millors moments amb altres persones, el millor que no tenen tanta afinitat, o de conèixer noves realitats. No? Jo, possiblement, a mi des d'un punt de vista metodològic o des d'un punt de vista psicològic, a mi pot fomentar pues, una major empatia cap a la diversitat, no? Poder conèixer pues, això, més persones, més companys, més diversitat, possiblement algunes altres cultures, alguns d'altres països, vull dir que al final, possiblement, pues, des d'un punt de vista personal, que pot ser enriquidor.
Abans ha dit que siguin irritables els primers dies. Consells per als pares i mares aquesta primera setmana? Una miqueta de paciència? Si són adolescents, a esperar el seu moment, que s'esplaïn, que tot això s'anirà component durant els dies fins que ja tot sigui més normal, no?
Sí, totalment d'acord. Vull dir, un poc de paciència, vull dir, és normal, però si aquesta sintomatologia, diguem, irritable o negativa o ansiosa perdura més de dues setmanes, doncs el millor sí que la recomanació seria millor fer alguna consulta professional, no? Perquè potser no hi ha un procés, possiblement hi ha un procés d'adaptació, diguem, insegur o algun tipus de patologia, algun tipus de trastorn més relacionat amb, sobretot en nens més petits, no? Amb su vincle, no? Aquest vincle insegur, no? Per això és tan important el tema de, en sus més petits, doncs tots aquests processos d'adaptació, vull dir, això és una gran passa per la salut mental dels nostres fills. Vull dir, s'ha acabat allò d'agafar els nenes i com pinces, deixar-lo s'escolata i partir corrents. No? Vull dir que tots aquests processos d'adaptació són necessaris perquè al final estan ajudant a establir vincles segurs. Uh-huh. I és molt necessari en nenes petits que les escoletes pues, facin aquests processos.
Això era la vostra adaptació. Molt de pares arriba a setembre, no és que només dia 10 torni a escola, és que l'apuntam ja directament a futbol o a l'esport que estigui fent, a anglès, a piano, i si tornem a la rutina, tornem de cop. És un error? Hauria de ser en octubre una cosa més pausada?
Bona pregunta. Jo també me la faig, eh? Vull dir, també som el primer que
ens carregam, no?
Que de repent arriba a setembre i esport, idiomes...
Repàs
i escola, no? Vull dir que... Jo crec que és important, i deixa'm fer una reflexió al respecte, consensuar una mica què necessiten els nostres fills. I si és necessari que facin tantes coses. I que facin allò que els agrada. I no, diguem, projectar allò que tu vols que faci perquè de major vols que sigui tal, no? Vull dir, crec que projectem massa les nostres millors inseguritats, les nostres mancances cap als nostres fills. Entonces, primer, quan tinguin més capacitat d'entendre, d'enteniment, demanar-los que els agrada fer, vull dir, si són els fills, si els agrada l'esport, si els agrada alguna activitat concreta, vull dir, no tot té que ser futbol anglès, pot haver, te poso un exemple, esgrima i teatre, no? Vull dir que a vegades demanar-los què volen fer i sobretot adaptar les activitats a les seves inquietuds, a les seves característiques personals. Perquè a vegades detectam infants que arriben a una determinades etapes que estan frustrats perquè no han fet allò que els agradava de petits, no? Jo crec que els tenim que escoltar un poc més.
Marc, ha tingut a la seva consulta visites de famílies preocupades perquè un infant no s'adapti al nou curs? O, per exemple, si ha canviat d'escola? Com es tracta? Es fa teràpia familiar?
Parles d'infants que no s'han adaptat a un nou entorn.
Exactament.
Pot ser un motiu de consulta. No freqüent, però pot ser un motiu de consulta. Vull dir que sobretot si d'allà on veníem estava bé, estava a gust... i ara de repent pues, ha hagut de fer un canvi de domicili, canvi de lloc, o fins i tot persones nouvingudes que han hagut de venir d'altres països. Són processos adaptatius a vegades complicats, no? Jo crec que l'acompanyament per part de totes les persones implicades és important. Teràpia familiar, sí, és important treballar d'una manera familiar, perquè al final acompanyes amb aquest procés, no?, d'acollida d'aquest infant a aquest nou entorn. Llavors crec que és molt important això, que els entorns siguin entorns, diguem,
segurs
per dir-ho d'alguna manera, que en seguida pues, pugui fer amistats, que pugui trobar connexions o coses per fer amb altres, i crec que és important. Vull dir que és...
De totes formes, avui en dia, gràcies a Déu, hi ha psicòlegs a les escoles. Considera adequat que hi hagi psicòlegs per prevenir conflictes, per prevenir patologies de salut mental i fins i tot suïcidis que estem veient en gent cada vegada més jove a les escoles?
Bueno, una molt bona notícia. Vull dir, la figura de psicòleg a les escoles, com he dit abans, vull dir, quan he dit que és una gran passa per la salut mental i per el benestar emocional dels nostres infants. Vull dir que hi ha moltes figures dins l'àmbit educatiu que són molt importants, que estan adreçades i tenen diferents funcions, però la figura de general sanitari o la figura de psicòleg educatiu dins l'àmbit educatiu és una gran notícia, sobretot per acompanyar doncs, aquests joves, infants joves que potser ho puguin estar passant malament o tenen alguna circumstància personal que els estigui podent afectar, no? Has parlat d'una realitat que està vinculada amb temes d'infants que s'autolesionen, infants amb ideació suïcida, crec que hi ha protocols i procediments a les escoles per detectar aquests temes, i que millor que tenir psicòlegs per poder tenir la figura representativa especialitzada amb el tractament i o la detecció d'aquest tipus de problemes. Vull dir que una gran notícia, i ja sé que a nivell de govern s'han incorporat psicòlegs als instituts. Esperem també tenir-los a tots els centres d'infants, no només instituts, sinó a les escoles. No?
Sí, sí, sí.
Recordin, nostres oients, que estem conversant avui, dissabte 29 d'agost, amb Martur, psicòleg expert en l'àmbit infantojuvenil, perquè queden 12 dies i busques per aquest inici escolar on 160.000 nous alumnes tornant a l'escola. Això serà un petit descans per pares i les mares. Fem una petita aturada i ara seguim amb ell.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Vida saludable, amb Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública de les Illes Balears i Beta Ràdio Vida Saludable, programa de referència de salut i benestar aquí. Estem conversant amb Marc Turc, psicòleg infantojuvenil. Ha dit-ne Laura el tema de la incorporació de psicòlegs als instituts i col·legis. I la realitat és que una altra normativa important ha estat, Marc, reduir el mòbil a les aules, és a dir, eliminar-lo directament, que vostè ha dit és molt important del descans digital per tocar-se, per socialitzar en persona. Està demostrat que el rendiment acadèmic millora sense el mòbil a les aules. És una realitat, no, Marc?
Està demostrat, vull dir que... I crec que no hem de confondre el mòbil amb la tecnologia aplicada a la tecnologia educativa. Vull dir que està demostrat i cada vegada és més freqüent l'ús de MacBooks a les escoles, el tema de les carpetes digitals, és a dir, no tenir llibres sinó tenir-ho tot al portàtil. Vull dir, això no... això no és el mateix, no englobem tot com a pantalles. Vull dir, hi ha eines educatives, eines tecnològiques, que són educatives, que emprem actualment els adults i que possiblement necessitaran els nostres infants quan s'incorporin al món laboral d'aquí uns anys, no? I després està, doncs, l'ús indiscriminat del mòbil, de les xarxes socials, de TikTok, de Instagram, i està indiscriminadament mirant vídeos de manera incontrolable i quasi de manera addictiva. Vull dir que han de separar una cosa i l'altra, no? Que cada dia està més... Hi ha una major... diguem, un major ús o sobreabús dels mòbils per part dels seus infants, sí. I jo crec que també som partidari de retreçar es donar un mòbil a un infant, pues, el més, quan més temps, quan més retrecem l'accés a un smartphone, a un infant, molt millor. Vull dir, molt millor.
A veure, una de les coses bones de no emprar mòbils a escola i institut és el ciberbullying, el fet de no gravar una agressió o un abús davant d'un menor. Li he demanat ensenyament per actualitat d'aquestes quatre nines que han copejat a Andalusia a una nina, ha sortit per tot, s'ha fet viral, fins i tot la mare també ha estat bastant assetjada en xarxes socials perquè justificava un poc el comportament, que era bastant lamentable. Què fallen en el sistema perquè aquestes quatre lotes peguin, gravin, difonguin?
Fallen moltes coses. Fallen moltes coses. Vull dir que crec que si tu controles i tens accés a determinats continguts, a determinats vídeos, a determinades xarxes, és veritat que hi ha coses que assusten. Hi ha, en aquest cas ja parlant de temes d'agressions i coses delictives i coses greus, però, per exemple, s'ha normalitzat molt els temes dels reptes, els temes de fer vídeos que posen en perill els nostres infants. Vull dir, jo ara, de repent, veure llançaments a les platges, acantilats, fent doble salto mortal, no? L'altre dia el meu fill me parlava de... Jo he vist un infant, un jove de la meva edat, que ha saltat a 25 metres. Però jo, quasi, me sembla una aberració saltar de 25 metres. Vull dir que se comparteixen certs continguts que són nocius i s'han normalitzat. I se normalitzen certes comportaments violents. No sé si m'explic.
Sí, sí.
Vull dir, se normalitzen. I potser possiblement no veuen la perillositat de compartir determinats continguts, potser volen fer la gràcia, volen... I possiblement pues, un contingut fora de context.
I si els nostres fills veuen aquest vídeo, com està dit, surt per tot, de les agressions, és un moment per fer una mica de teràpia familiar i dir, mira, no et quedis quiet, has de córrer, demanar ajuda, no sé, empenya, no dic que empreï la força, però que el man compengui una persona per córrer o demanar ajuda, fer algo, no quedar-se quiet, que és pitjor.
La figura observador està molt comprovada que és una figura que té que s'activa. I la figura observador té que ser aquella que té que aturar pues, un comportament no adequat. Ara estan parlant de, per exemple, de conductes violentes, però, per exemple, un perill i un tema bastant actual és el tema de les estafes per temes de sexe. Vull dir que potser els nostres adolescents que comencen a, en certa manera, a festejar i comencen a compartir certs continguts innocents, inicialment se poden trobar una persona que es pot estar enganyant i després mateix, qualsevol IA, pot modificar una cara, fer una foto nu i començar a demanar-li doblers per...
Xantatge,
exacte.
Sí, per no difundir la imatge.
Per no difundir aquella imatge. Però és que, a més a més, jo que tinc molt de contacte amb policies i amb gent, vull dir, hi ha un augment de xantatges en adolescents aquest estiu per temes de ciberassetjament sexual. És a dir, és molt fàcil, molt fàcil, vos puc mostrar una foto i després la puc compartir, tenir una conversa normal amb un adolescent, adolescent nina que coneix un al·lot, agafa una foto, li diu que l'enviarà a determinats contactes, li comença a estafar demanant-li doblers a través d'un link, a través de comprar targetes per tenir més, més crèdit a determinats jocs d'aquests jocs online, i fer les captures de pantalla amb ChatGPT i que no siguin reals. És a dir, dir que vas enviar certes coses, que vas enviar a tota certa llista de contactes, que fins i tot poden ser l'escola, amics, el club de futbol, i ser mentida. Vull dir, i això està passant, i precisament, si ho demanau a algun departament de delictes informàtics de la policia, aquest estiu hi ha un augment considerable de denúncies per ciberassetjament en contingut sexual, per muntatges d'aquest tipus, no?
Marc, hem xerrat bastantes coses en aquesta entrevista, de joves, d'estiu, de bullying, de pares, de mares, de sa tornada a classe, de sa tornada a l'escola, però important i breu, els mestres, ells també necessiten adaptar-se o no tenen per què? Han de tenir un poquet de mà esquerra els primers dies amb els infants? Ja estan acostumats?
Bueno, com a professionals crec que forma part del seu procés. També necessiten d'aquest procés d'adaptació i de tornar a l'escola, vull dir, com a totes les persones, però com a professionals jo crec que estan més avesats i tenen més capacitat de retornar a aquesta certa normalitat, no? Vull dir que també necessiten un procés d'adaptació, però bueno, possiblement com a professionals serà més curt que el nostre.
I breument, anem amb els més petitets, els que inicien l'escola amb 3 anys, aquesta angoixa dels pares, de les mares, per deixar-los per primer pic, però encara així avui en dia se fa una cosa molt moderna que fa uns anys no existia, que és l'adaptació, que van augmentant les hores durant els dies. Està d'acord o no és necessari?
Això vos t'ha dit abans, que antigament el deixàvem allà i partíem, però aquest sistema nou que els psicòlegs segurament defensaran xoca directament contra un horari laboral dels pares i les mares, perquè igual no té... O acabes demanant els primers dies lliures, na Laura pot viure d'aquí uns dies, no?
Sí, així és, d'aquí un dia es comença la meva petita de 3 anys.
I no t'has hagut de demanar lliure?
M'he hagut de demanar vacances. Sí, sí.
Bé, Marc. Mal de fer, no?
Vull dir, mal de fer. Mal...
Clar.
Parlant dels processos d'adaptació, vull dir, molt necessaris, vull dir, molt necessaris per, com he dit abans, no, per la salut mental dels nostres petits, que són processos d'adaptació que ajuden a contrarrestar aquestes pors i aquestes inseguretats que tenen les famílies i que tenen els nostres infants quan tenen que entrar a un lloc nou. Vull dir, aquest procés d'adaptació és necessari. A més, les teories, els psicòlegs, els professionals, les investigacions parlen de treballar aquest vincle segur, no? De deixar-los a un lloc, que és un lloc on, si tu l'acompanyes, veurà que és un lloc segur, que tu el podràs deixar amb una persona que el respetarà, que el cuidarà, que tindrà les seves necessitats. Vull dir, molt necessari aquest procés d'adaptació. Que això va en... Que això dificulta la nostra conciliació laboral? Sí, vull dir, no hi ha una certa...
Equilibri.
Equilibri entre els processos d'adaptació escolars i el que hauria de ser un procés de conciliació laboral i familiar adequat. Vull dir, si tu parles altres models nòrdics d'altres països d'Europa, sí que hi ha un procés de flexibilitat en la feina per poder treballar amb aquesta adaptació.
I que si s'ha fet aquesta opció és perquè s'ha demostrat que l'infant s'adapta millor en 3 anyet, no? Poc a poc, no?
Sí, no, i a més, pensa que estan parlant, passant, quan t'he dit que abans deixàvem els al·lots d'aquesta manera, al final deixaven de plorar per indefensió presa, és a dir, per molt que ploràssin, ningú es anava a cercar, no? I el que estàvem fomentant és possiblement vincles, trastorns adaptatius, trastorns de vincle, diguem, habitatiu, i d'aquesta manera el que estan creant, pues, que els nostres infants adoptin vincles de seguretat, vincles de confiança amb les persones que es tenen que cuidar, pues, durant els pròxims mesos, no?
I a mi, a les escoletes, quan són nadons, petitets, però és que no s'assabanten que els deixen a l'escoleta perquè els pares i les mares van a fer feina i són molt ben cuidats, o també és un canvi per ells, per els bebitos?
Ho detecten. O sigui, des de molt petitets, els nostres infants són antenes emocionals. Vull dir, i encara que pensem que no s'enteren de res, s'enteren de tot. O sigui, són capaços de detectar la nostra angoixa, són capaços de detectar les nostres pors. Vull dir, són com antenes emocionals. Vull dir, que sembla mentida, però també ells necessiten d'aquests processos d'adaptació. I per això aquests processos d'adaptació s'adapten a edats, a nadons, petitets, i hem d'establir com una certa continuïtat de certes rutines, no? Per això és molt important aquestes, diguem, xerrades inicials que fan les famílies per conèixer una mica, doncs, aquelles... Doncs mira, li agrada molt això, o no li agrada tant això, o vull dir que cada infant és un món, no? Entonces, jo crec que és... Encara que siguin molt petites, sí que s'adonen de tot. Vull dir, són... I sobretot s'adonen, pensa, s'adonen compte de quan se separen de la figura protectora. I en aquest cas, fins i tot, s'adonen molt de la figura materna, si són molt petites, si encara estan, per exemple, en procés de lactància materna, se n'adonen, bueno, és una cosa...
Més del que creiem, eh?
Més del que creiem.
Increïble.
Quasi un tema, és milagre, però és així, vull dir, s'adona molt de compte.
A veure, Marc, la darrera qüestió. Consells generals a tothom, a la població balear que ens escolta, que som més d'un milió de persones, en aquesta tornada de 160.000 escolars, ja ho ha dit vostè, ha dit paraules com adaptació, com paciència, irritabilitat. Molt bé, un descans en els pares i mares, però quines conclusions fa, quins consells generals dona?
Mira, n'hi punta 4. M'he fet una llista de sa compra, vull dir que recomandacions. Primer, una transició progressiva amb aquest procés de tornada a l'escola. Un apagar pantalles, és a dir, un tema de més control del tema de pantalles. Validar i escoltar. Vull dir, crec que és molt important validar les seves emocions i escoltar les seves inquietuds. Vull dir que molt necessari. I evitar una qüestió que és molt freqüent, que és la hipermotivació mentidera.
Què vol dir això?
Què vol dir això? Que no els enganyem. Que no els enganyem. És a dir, sobretot aquells que són més capaços d'entendre la realitat, no els enganyem dient no, que l'escola... Bueno, doncs molt de papàs o mamàs que mentim els nostres fills com un procés de... com una manera de... no sé, de dir-los que tot serà meravellós, possiblement no és tan meravellós, vull dir, tots necessitem... Tots són processos i jo crec que han de ser... Els hem de dir la veritat. En aquest cas, doncs mira, fill meu, ja no podràs quedar tant els teus amics, ja no podràs anar tant a la platja, hauràs d'estudiar més, tindràs que tenir... tindrem que començar a fer un procés de dedicar més hores als estudis...
Es cursarà més dur,
passar amb, jo que sé, aquells que facin canvis de cicle... Vull dir, dir-li la veritat. I a vegades no aquesta hipermotivació mentidera que és molt habitual en certs progenitors que jo no recomano.
Martur, psicòleg expert en l'àmbit infantojuvenil, ha estat un verdader plaer escoltar-te més de mitja hora teixerant d'aquesta tornada a l'escola tan àmplia en tot el que significa la psicologia a l'àmbit escolar, que no sigui la darrera vegada, que podem conversar més sovint perquè ha estat un gust, de veritat.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Laura, fem una titulada i tornem a l'informatiu sanitari. Fins ara.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... informació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Recte final del programa, després de xerrar de la tornada a l'escola amb el psicòleg Martur i xerrar mare de donació de sang, arribat en aquest punt, com hem fet altres pics, llançam un missatge de servei públic. Sempre és bon moment per donar sang.
Així és fonamental que les reserves de sang i plasma sempre estiguin plenes per si la població ho hagués de menester. Però no sempre és fàcil quan és estiu o la gent se n'oblida una mica.
Fem ara, com dèiem, un missatge de servei públic per tal que la gent, els nostres gent, s'animin a donar sang. Conversam amb la gent de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Balears, Rosa Maria Tarragó. Com està, Rosa?
Molt contenta de que telefoneu i de que mos ajudeu a difondre aquest missatge. Molt agraïda.
També agraïm que vostè sempre està disponible per mitjans de comunicació, la qual cosa és agradable. Com du l'estiu, primer de tot? Vostè, eh?
Aquest estiu ha estat difícil, no? Ha començat la primera quinzena de juliol amb molta calor, no? era sofocant, inclús per als que estem molt enamorats de l'estiu, però per allò que ja la cosa ha millorat i, i és un moment fantàstic per disfrutar de platges i d'aquest entorn meravellós que vivim, és que tenim la sort de ser d'aquí, no? De les Illes Balears. Per tant, la veritat és que per jo l'estiu sempre és un moment meravellós de trobar a vegades amb la família, amb els amics, de poder fer aquestes estades de vespre més i més tard, no? I no tant a la fresca com vos agradaria, però sí de disfrutar d'espais.
I, Rosa Maria, costa que la gent doni sang en estiu?
L'estiu està comprovat estadísticament durant tots aquests anys d'existència de la Fundació del Banc de Sang, tant aquí com a altres indrets, no? A altres indrets, la calor no és un perjudici, segons la climatologia de cada espai, però sí una mica els costums de cada un de nosaltres, no? La majoria de gent gaudeix de vacacions, probablement ha organitzat qualque viatge, o té familiars de fora que venen cap a Mallorca i els ha d'atendre, cap a Menorca, cap a Eivissa, no? I per tant, les nostres circumstàncies quotidianes canvien i, per tant, òbviament, per tots aquells donants habituals, se complica un poc més, no?, la logística d'anar a donar sang. Nosaltres, des de la Fundació, fem tot el possible per apropar aquesta donació, no?, i donar facilitats i acostar-nos en els diferents llocs de allà on se resideix es donant, o allà on fa feina, però se complica, la veritat és que se complica. També recordar que tenim a molta de gent fent feina en el sector turístic i les jornades són intenses i, per tant, també una persona que va més cansada o per la calor o per la feina, també és fàcil que decideixi posposar-ho per després de setembre, octubre, que és com a més fàcil, no?
Mm-hmm. I sempre passa igual, com ha dit, no només a Balears, a Raúl. Què passa? Que la gent desconnecta, viatja, se n'oblida? És a dir, la seva darrera prioritat és ajudar els altres? Per què?
Bé, jo primer de tot voldria llançar un missatge d'agraïment màxim, mm-hmm, perquè la veritat és que els donants de sang són meravellosos durant els 12 mesos, durant tot l'any. El que passa és que òbviament, som animals de costum i tenim la nostra pròpia vida i anar a fer una donació implica estar bé de salut, haver descansat prou els dies antes, estar ben hidratat, tenir unes circumstàncies molt concretes, no? I quan aquestes circumstàncies se donen, doncs has de tenir el temps i la voluntat de fer-ho. Per tant, en els donants habituals, unes gràcies majúscules, perquè la veritat és que sense ells garantir aquest subministrament en els hospitals seria totalment inviable. Per altra banda, jo crec que aquí sí que podem fer una crida en que per aquestes circumstàncies excepcionals a lo millor ara teniu més temps, perquè teniu vacacions, o perquè aneu més tranquils, o per lo que siga, i no heu donat mai sang, ara a lo millor és un bon moment per com a propòsit, no?, fer aquesta primera passa, perquè si fem la primera i entenem lo important que és i que rebrem un missatge que dirà que hem ajudat a salvar tres vides, perquè de cada bossa de sang s'extreu una part per les plaquetes, per el plasma, per els glòbuls vermells, i per tant això anirà a un donant o un pacient, perdoneu, un pacient específic que necessita només aquell component, per això dèiem que salven tres vides. Quan un fa tot això i se'n dona compte de lo gran i meravellós que és el que ha fet amb un gest que ell li haurà suposat, posem doncs, que se trasllada, que té un poc d'espera abans de la donació, posem doncs, una horeta de la seva vida, no? La veritat és que jo crec que la gratificació personal, emocional, espiritual és tan gran que un ja s'hi enganxa, no? I sabem que les dones, si començau, ho podreu fer tres vegades en l'any, i els homes quatre, i per tant al final són només quatre possibilitats que tens durant tot l'any o tres de fer aquesta meravella, no? Per tant, sí, en l'estiu és més difícil, en l'estiu canvien els nostres hàbits, la calor no ens ajuda en res, però les necessitats dels hospitals continuen siguent les mateixes, faci la temperatura que faci, o estiguem a l'època de l'any que estiguem. Per tant, nosaltres, com a fundació, com a responsables, hem de seguir enviant aquest missatge que vosaltres ens ajudeu des de Vida Saludable a recordar que la donació de sang és un compromís, és una necessitat, i si no ho feim, no la podem anar a comprar a la farmàcia ni a cap laboratori, per tant, comptem amb vosaltres.
Senyora Tarragó, molt bon dia. És igual donar sang a una estació que a una altra, ben que dir. Ens deshidratem molt durant l'estiu en tanta onada de calor, però no té res a veure amb poder donar sang durant l'estiu, no?
No. Simplement, és a dir, se pot fer donació de sang en qualsevol moment de sang en què un se trobi bé, que tingui l'edat des de 8 a 65 i que pesi més de 50 quilos. Això són els requisits importants. Uh-huh.
I quantes bosses de sang es necessiten cada dia per les urgències o pel que sigui? Quanta gent hauria de donar per tenir les reserves adequades durant tot l'any?
Per nostres números ideals, haurien d'entrar 200 bosses cada dia. Cada dia. Això vol dir que hauria de venir molta més gent que 200 persones a tots els indrets allà on tenim col·lectes, perquè sabem que és que bé i s'ofereix no sempre pot donar. O perquè li troben que el ferro està un poc baix, o perquè té un poc d'anèmia, o perquè resulta que va viatjar a tal país i ha de quedar exclosa durant un mes. Sempre hi ha qualque persona que la seva intenció és bona, que fa gest, que arriba fins aquí, però després l'han d'excloure per la seva pròpia seguretat, perquè té una circumstància concreta i personal que fa que aquell dia no sigui adequat i el citant per un altre. Per tant, haurien de venir moltes més que 200 persones per aconseguir 200 bosses. La realitat és que durant aquesta darrera setmana, cada dia arribam a les 200 bosses efectives que entren dins el laboratori per després ser processades. També vos he de dir que nosaltres xerram en números de ideals, és a dir, per nosaltres estar lo suficientment tranquils, ja no de que podem subministrar el que necessiten cada dia els hospitals, que en això hi arribem, sinó que si hi ha un de nou, si hi ha una emergència, l'hospital tindrà tot el que necessita perquè podrà telefonar a la Fundació i tindrem a les reserves tot el que haurà de menester. Per tant, nosaltres vivim sempre per si un de cas, no? Per si un cas, nosaltres hauríem de tenir cada dia, 200 bosses que entrassin en el laboratori per a ser processades. Ahir en varen entrar menys de 150. Per tant, és necessari aquesta crida, és necessari recordar que la donació de sang és necessari.
I encara la gent encara li costa això de la punxadeta? Li fa por?
Jo soc molt aprensiva. Per tant, jo puc entendre perfectament de la gent que o la punxadeta, o es pensar que me sentiré lo millor diferent després, no? És que no som molt amics de visitar els hospitals, que salut i tot dels hospitals molt molesta, entenem perfectament que costa, no? I és una feina més dins del nostre dia a dia que vivim en una societat, no?, que anem molt carregats, no? Sí, hi ha de tot. Hi ha gent molt valenta, hi ha gent que és valenta perquè no li costa, hi ha gent que és molt valenta perquè li costa i així i tot bé, hi ha gent que li costa i encara no ha donat la passa. Per tant, el nostre missatge és de s'empenta, no?, de proveu que realment quan t'has donat sang te'n dones compte de que la por no està justificada, de que no passa res, de que sempre se fan les màximes garanties de seguretat, de que aquí sempre hi ha un metge i un equip d'infermeria que està per atendre consultes, dubtes i per fer que l'experiència sigui agradable, i la satisfacció personal després és gran.
Jo duc 60 donacions, no som una persona valenta, però no mir mai l'agulla. No la mir. Mir per l'altre costat.
Jo tampoc. Que facin la feina descansada, no? I jo a disposar de lo que haguen de fer, efectivament.
La darrera qüestió, Rosa
Maria.
Gràcies
per aquestes 60. Gràcies.
Sí, la darrera qüestió, encara que no sigui sobre sang. L'hem de felicitar perquè fa poc el nostre programa va estar a la inauguració del Servei de Donació de Llet Materna a Can Mises. De moment hi ha només 4 mares donants, però veiem que està funcionant molt bé.
Sí, estem molt contents, perquè aquest és un servei que a les Illes Balears ens podem enorgullir perquè vàrem ser el primer banc de llet materna d'Espanya. I enguany, en el 26, feim 25 anys. Per tant, farem festa i vos avisarem, perquè estem preparant un acte per poder commemorar aquest fet, no? És un acte preciosíssim. És a dir, aquí sí que no fa por ni guies ni històries. Aquí simplement és que una mare que acaba de ser mare, que ha provat de lletar el seu fill a llet materna, que li està funcionant, que té excedent de llet i que vulgui fer aquest gest, se posa en contacte amb el banc de teixits, en aquest cas, nosaltres som banc de sang i teixits, i el banc de teixits li fa una entrevista personal, li fa un qüestionari i acorden que tot aquell excedent que tingui amb els biberons que subministra la Fundació, sa mare els congela i un pic cada mes se va fer aquesta recollida de sa llet i s'ha educat per les instal·lacions del banc de teixits. Aquí passa per un procés de pasteurització i se congela i se subministra a tots els hospitals allà on hi ha neonats que perquè han nascut abans d'hora i estan baixos de pes o encara no han acabat de desenvolupar-se, clar, ses mares no han tingut la possibilitat de que aquell nen se connecti en el pit i tingui la pujada de llet i, per tant, necessiten una alimentació supletòria que podria ser artificial, però sabem que si és artificial no té tots els beneficis que necessita un infant qualsevol, i en especial un nen que ha d'afrontar, que ha d'adquirir aquest pes que li falta i que està a un moment delicat, no? de la seva vida. I això fan les mares donant de sang, ai, perdona, donant de llet.
Molt bé.
Per tant, aquest servei l'oferíem a Mallorca i a Menorca, i a Eivissa no teníem infraestructura encara preparada. I ara ja sí.
Que ens queden sense temps. Gràcies a Rosa Maria Tarragó, gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Fins una altra, gràcies.
Fins aviat, una abraçada.
Avui, doncs, fins aquí el programa Vida Saludable. Tornem la setmana que ve, que ja serà el primer cap de setmana de setembre. I ens demanem amb tequila, matrícula d'honor, perquè ja la tornada a l'escola és a tocar. Fins ara.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Benrell.